camins.
En aquesta ràdio avui s'ha fet un dia de Carnestoltes. És que estic pensant, havia escrit una editorial, com cada dia ja trato d'escriure una editorial, però faré una altra diferent. Faré una altra. Treu-me la música, Paula, treu-me la música. Fora, fora. Mira, trenco el guió, això és el so del guió. Perquè em ve, sí, ho llanço així a l'aire, perquè em ve molt de gust dir que no és massa de nit, però és de nit, i és un plaer fer ràdio nocturna. Perquè la ràdio nocturna és diferent. La ràdio diurna, la ràdio de dia, se sent, però la ràdio nocturna s'escolta. A veure, què volíeu que digués la... A veure, Paula Moreno, Ferranga de Vila, Maria José Mendoza, què volíeu que digués Júlia Julgué, si us plau? Què estava passant?
M'agrada molt intervenir.
Ja? No,
és que no he entès. Què ha passat? Per què ho has fet?
Ho he fet perquè vinc de fer una... Ho explico. La vida en directe. La vida passa en directe a la ràdio. Vinc de fer una passejada i estava escoltant ràdio. I estava escoltant ràdio nocturna i estava escoltant algo que m'ha tocat el cor i he pensat, fer ràdio nocturna és molt maco i el Carnestoltes és no té res a veure i no m'agrada bueno, res ni mica en comparació amb la ràdio nocturna i m'ha vingut de gust fer aquest canvi. Ah, vale. Què et sembla?
Molt bé.
Espontani?
Sí.
Espontani.
Perfecte.
Bé, alguna cosa més a dir? Equip, puc arrencar el programa? Us sembla bé? Tenim permís? Tot correcte? Vale, doncs fem-lo. Bona vesprada! Bona vesprada o bona nit! D'aquest divendres 17 de febrer del 2023, dia 1 després de Salvador Aragonès, que una vegada més amb el seu estilàs ens va portar aquí al camins el món de l'economia i de l'empresa. Senyor Lies, dia 1 també després de Joan Tudela, el periodista Joan Tudela, columnista, escriptor, que ens va presentar el seu llibre d'aforismes, Petits pensaments, 1000 aforismes, amb una lucidesa seductora, jo diria que seductora, i amb aforismes plens de veritat i de sentit de l'humor, que ens agrada molt. Un descobriment, el Joan Tudela, des de ja amic del programa. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, pilotats per les expertes mans de Maria José Mendoza, i no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, la pàgina web radioestel.cat i el Més Música i el YouTube. És que escolta, no us queixareu de propostes online i encara està la raga burjant perquè existeixi un TikTok, que ja serà, les de xarxes esclataran, eh? Ara tenim una companya nova, la Vanessa, però bé, no sé què passarà. Tots els camins porten a Radio Estel. Avui tenim divendres de Revolució, opinions a dojo per repassar els temes de la setmana amb el nostre estil una mica marca de la casa de la ràdio nocturna. Ho farem amb Iván González i Jordi Cerdà. I a la part final del programa torna a escena David Serra, radiofonista de raça. L'altre dia el David Serra em va explicar la seva trajectòria fent un cafè amb Ferran Capdevila. I bé, em vaig emocionar perquè aquest home, tenir-lo aquí a aquest programa és un luxe absolut. És increïble, David Serra és història de la ràdio. Sempre ens regala el seu show particular a les nostres zones. En aquesta ocasió crec que ve amb ganes de fer una repassada. Jo estic molt a favor a aquesta àmplia part de la humanitat que viu el Carnestoltes. Ja us dic jo que a mi el Carnestoltes, amb honroses excepcions, me la refanfinfla. En català correcte, me la refanfinfla. Aquestes són les cosetes que us hem preparat tot el dia picant pedra, esclavitzats per un TH inquisidor per portar-vos una ràdio nocturna de qualitat. Si busques l'alternativa de l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9, és divendres i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ara és el moment en què els opinadors, amb tota la calma del món, perquè la ràdio nocturna té aquestes coses, és assossegada, assossegada. Ells entren, es van... Bé, ara Jordi Serra no sé què està fent.
Gravant en directe.
M'està gravant en directe, no sé què fa, però bueno, jo el deixo estar perquè no sóc una persona que cohibeix la llibertat dels col·laboradors. Ara arriben, es desfan de la jaqueta, de la bufanda... Jordi Serra ara buscarà una bona ubicació per al mòbil perquè ja estic veient que està fent alguna cosa estranya. Per tant, senyor Iván González, bona vesprada.
Bona vesprada.
Senyor Jordi Serra, Bona tarda, bona vesprada, buenas tardes, guten Tag.
Bueno, m've de gust dir-te allò del yipi que ye, no continuaré. Però...
No, pots dir-ho, motherfucker.
Motherfucker.
un passet més cap a l'abolició del Camins. Escolta una cosa, què estàs fent amb el... M'interessa, què estàs fent amb el mòbil?
Bueno, jo he demanat permís a l'equip de si podíem fer un tuit en directe. Et veig la cara com un... dient... Ah. En aquests moments, benvolguts oients, el Rafa està apretant el botó del pànic, de dient,
no,
socorro, socorro, seguridad.
Mira, una cosa que us dic, ara arrencarem la tertúlia, tots tranquils, eh? Però una cosa que us dic és que jo... que sóc un apassionat de la ràdio, entenc que vivim en un món multimèdia i que s'ha de jugar molt. O sigui, jo en aquest programa m'he posat un pijama que em venia 25 talles més estret, m'han fet aquí homenatges amb pinyates, hem tingut moments autènticament surrealistes que jo, si em passés a la meva vida, diria, no, jo per ahí no passo.
Has entrevistat un gos?
Però he entrevistat un gos.
En directe?
I bueno, i al campió mundial d'harmònica. Això no ens oblidem, en aquest programa va ser un hit absolut. Per tant, si tu entres i fas aquí, per on es pot veure, dius?
Per Twitter, en el meu compte, he hashtagat tot un revolutum del programa Camins de Ràdio Ester.
Perfecte. Tenim dos tertulians, la gent només em veu a mi perquè m'està enfocant a mi. El
és que és el més guapo.
Bueno, no, és veritat, el més guapo. És amb moltíssima diferència, jo crec, per una diferència aclaparadora, l'Ivan González, com a mínim aquest cabell li dona un estatus. Vinga, tot un revolutum. I feel pretty good.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses. Just come on. Just come on, yo. Come on, just come on. Oh, you make me wanna kick my heels up. Throw my hands up. Throw my head back. Come on.
Vinga, ara sí, 20 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Estem amb Ivan González, amb Jordi Cerdà. Farem una mica de tertúlia. Amb l'estil Camins, estic engrescat, tinc ganes... Mira, tinc diversos temes, eh? Però em ve de gust, perquè potser ho solventem en un segon, perquè jo no sé fins a quin punt us interessa o no us interessa. A mi m'interessa.
Ja us ho dic.
No vull cap cocció. Us sona el que vol dir el cas Negreira?
Sí.
Tu sí? Jordi Cerdà, de moment, mirada inquietant.
Estic pensant si té alguna cosa a veure amb cachopos, no. Amb droga... O amb...
Barça, 100 bueno, milions d'euros...
Exactament, és el nom amb què s'ha batejat aquests pagaments del Barça, del Futbol Club Barcelona, per valor d'1,4 milions d'euros. L'ex vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, que té molt nom d'àrbitre, oi arbitra Enríquez Negreira, eh? Comprem totalment. La informació la va destapar el programa Que t'hi jugues de la cadena SER i el mateix Futbol Club Barcelona la va confirmar en un comunicat. Aquí s'han obert moltes portes, perquè al principi aquí l'equip del programa comentava i deien, bueno, doncs era un assessorament normal al Futbol Club Barcelona, que en aquest cas és una mica estrany perquè és un vicepresident que estava en actiu, però bueno, els feia els informes, el fill també està allà enredat en el afer. Però clar, mica en mica s'han anat descobrint altres històries. És una col·laboració que ha durat gairebé 20 anys, que ha anat increixendo en el temps, l'han acceptada des de l'inici, se suposa que amb Joan Gaspart, el vicepresident i posterior president del Barça, va començar aquí, tot i que ell ho va negar l'altre dia a Catalunya Ràdio. Després va continuar amb Joan Laporta, després amb Sandro Rosell, amb Bartomeu, fins que crec que va ser el propi Joan Laporta el que ho va frenar al final, d'alguna manera.
Bueno, teòricament va ser Bartomeu el 2018, sí. Perquè amb l'excusa que hi havia la crisi i que el Joan Oliveu ho feia ell internament.
Correcte. Doncs aquí tenim diverses coses. Primer, uns pagaments desorbitats. Uns pagaments que per uns informes que ara ja ha confirmat el Futbol Club Barcelona que estan fent altres tècnics del club
internament.
O sea, ja no és una subcontratació, sinó que són assalariats del Futbol Club Barcelona. Doncs estem parlant de quantitats increïbles, 500.000 euros per temporada, etcètera. I no sé si teniu alguna opinió, si us desperta algun sentiment. Jo crec que això interessa sobretot als barcelonistes, o no, o a tota la societat, perquè al final són aquestes irregularitats, perquè a més tenim aquest burofax que ha sortit, que també ha tret el Mundo, en què aquest senyor, Enríquez Negreira, amenaçava al Futbol Club Barcelona en destapar irregularitats si no li feien aquests pagaments, és a dir, una extorsió en tota regla. S'està comentant moltíssim i voldria, com a mínim, la vostra opinió, perquè, clar, aquí s'obren moltes... A banda de que es pugui fer alguna evidència, que això jo no sé, Però, clar, la imatge del Futbol Club Barcelona i del futbol en general...
Jo t'ho anava a dir, eh? Va sortir del Barça perquè ha sortit el Barça, perquè ven més que no pas...
Perquè jo crec que són més torpes que altres clubs.
Jo t'ho anava a dir, jo en tinc dues opcions. Una és que ven més, vale? No és el mateix el Barça que certs equips de l'inferior de la taula, no? Però també és veritat que aquí s'ajunta també una mala gestió. Una mala gestió no del fet de com a gestors, que també, sinó un... Si ho fa tothom d'una manera o d'una altra, per què surts tu? Perquè al final segur que d'una manera o d'una altra, no diré de la mateixa manera com dius tu, torpe o no, eh? Però no sé dir de la mateixa manera o no, però això ho fan tots els clubs de futbol, segur.
Això ho fan, i de fet està reconegut, però clar, amb aquest, diguem, no savoir faire, si em permeteu l'expressió, és enorme. Jordi, tu tens alguna opinió al respecte? Si no, ho solventem ràpid, eh?
Molt ràpid. Jo crec que és absolutament conegut per part teva i de l'Ivan, que és un bon amic, que el meu coneixement és tan profund del futbol que no m'atreveixo a deixar en ridícul el meu molt bon amic, company Ivan, perquè la podria dir tan grossa que no podria després sortir per la porta.
En tot cas, estem treballant. Ja sabeu que els dilluns tenim una vocació esportiva ja descoberta. A veure si podem parlar amb gent experta i ens expliquen una mica, doncs, possibles conseqüències i exactament el cas... En què consisteix?
Oh, ja ha sortit a la premsa Barça igual a Juventus. Sí. Si Barça igual a Juventus vol dir que baixen a segona divisió.
Segona divisió i aquí moltes conseqüències. Bueno, ja veurem, eh? Ja veurem com es desenvolupa.
Això encara està molt verd i dubto que arribi a ser un cas Juventus, eh? Però bueno,
però,
és una opció.
Però és una possibilitat que com a mínim s'està comentant. I a mi, avui és el primer dia que m'ha fet una mica de vertigen, de dir, doncs podria ser... que aquesta institució arribés fins a quin punt, que seria un punt tristíssim, evidentment. La candidata de Ciutadans a les eleccions municipals a Barcelona, Anna Grau, va passar per aquests micròfons de Ràdio Estel, el programa al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà, i va afirmar que Xavier Tías pot semblar superficialment menys radical que Esquerra Republicana, però cal anar amb compte, va dir amb ell, perquè si et gires està fomentant l'ocupació, va dir d'ell. Grau també va dir que les primàries per escollir candidat han servit per recosir i fer net al partit i ha volgut deixar clar que ella no és igual que el candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona del 2019, Manuel Valls. Us ho dic perquè Ciutadans feia temps que no escoltava coses de Ciutadans i en aquest cas no sé com veieu aquesta irrupció d'Anna Grau en la candidatura per ser alcaldessa de Barcelona.
Bueno, sempre presenten persones, no sé si no vull faltar el respecte a ningú, però estranyes, no només com a persones, sinó estranyes a la ciutat. L'Anna Grau no és d'aquí, evidentment el Manel Valls tampoc. Jo no sé la veritat, no sé com s'han tret de la màniga aquesta candidata, encara en aquests moments encara estic al·lucinant.
Sí, jo no sé d'on ha sortit tampoc, no?
Bueno, si t'havien un cop d'efecte.
Doncs jo crec que la vostra incredulitat és una opinió per sí, ser, sí, ja. Eh? Sí.
Bueno, segurament li van obrir la porta de l'avió i van dir qui s'atreveix a tirar-se? Bueno, no tenim masses paracaigudes. I l'Anna Grau s'hi havia tirat.
En qualsevol cas, com veieu aquesta carrera fins a l'alcaldia, de moment, com són les eleccions? Ara no ho tinc al cap, ho sabeu?
Si no recordo malament, és dia 31 de maig.
Ah, doncs això està ja a tocar.
Ja, sí, ja.
Està ja a tocar. Què passarà? A tu t'agrada molt fer les teves...
Bueno, jo veia en Jaume Collboni com a alcalde. En aquests moments ja no el veig, la veritat. Tinc clar que guanyarà en Xavier Trias. El gran dubte que tinc és com governarà i de quina manera, perquè encara que quedi primer, no tindrà els regidors suficients com per arribar als 21 de la majoria. M'agradaria veure el Xavier Trias una altra vegada alcalde. Barcelona ho necessita. El que tinc clar és que si l'Ada Colau... Bueno, l'Ada Colau ja és impossible que sigui alcaldessa.
És una, sí, és, tu penses que no?
És un vaticini.
Després, no sé com, però agafa unes coalicions i uns aliats...
Bueno, que... poc pactar amb l'Anna Grau, també és veritat. Si treu de regidor...
Seria, bueno, estranyos compañeros de cama, no? Com deia Churchill. O...
I es va ficar al llit amb en Manel Valls, llit polític, i ja no, bueno, vindria d'aquí.
Doncs estaríem aquí. Ivan, alguna opinió al respecte?
No, és que penso el mateix de l'Ada Colau, que no només crec que no guanyarà, sinó que es donarà un batacazo.
Bueno.
Ja, a més a més, han sortit certs ocupes que li estan fent el llit.
Ah, sí?
Sí.
Traicionada,
sí,
por los suyos.
Sí.
Li han exigit una sessió d'ús de 50 anys. O sigui, és allò, jo no m'assec aquí si tu no em dones 50 anys. Diu, perdoni? Sí, és que aquest habitatge era meu.
Cosa que ja ha fet a no em surt el nom de la casa, no. Bueno,
és una escola.
L'escola Massana, perdona, és veritat, perdona. Va fer l'escola Massana, l'ha seguit per 30 anys. O sigui, clar, que dius 30. No, 30 i 10 més 10 després. O sigui, que pot arribar a aquest mig segle de sessió.
Deixeu-me dir una coseta superràpida. L'escola Massana havia de ser la biblioteca central del districte Ciutat Vella.
Correcte,
o sigui, sí. Estic al·lucinant.
Sí. O sigui, el canvi radical de destinació d'ús, és
bueno, les obres havien de començar ara.
Està bé. Escolteu, doncs, bueno, ja veurem què passa. Per cert, les eleccions 28 de maig, 28 de maig, eleccions a l'alcaldia de Barcelona 28 de maig. Va, abans de fer una pausa per la publicitat, ja que tenim a l'Ivan, volia que em comentessis una mica el tema de la rebaixa de l'IVA, que no ha tingut l'efecte esperat en els preus, tot i reconèixer que ha ajudat a que no es disparin tant. Ho va explicar així Josep Lladós, professor d'Economia de la UOC i membre del Col·legi d'Economistes en aquesta casa, també al matí a Radio Estel, i es va mostrar ell esperançat a partir de la primavera, va dir, perquè els preus es puguin moderar una mica i tornar a uns nivells més semblants de l'any passat, tot i que de moment l'efecte inflacionista dels preus del mercat internacional continua notant-se i molt. Avui he fet jo una petita compra, ahir, i déu-n'hi-do, és que al·lucino amb els preus, vaig amb por.
Jo no soc ningú per contradir el professor Lladó, però certament...
Pots fer-lo, no hi ha problema.
Bueno,
Sou amics o coneguts, com a mínim.
Sí que sé qui és, sí que sé qui és. Però jo ho deia perquè certament és així, o sigui, vull dir, però ja s'ha dit des del principi que el primer semestre d'any continuarien igual, la inflació ja ha baixat, ja està baixant, de fet, però encara tenim el ressacón del 2022.
Però hem tingut un repunt cap a dalt, no? Hi ha
qüestions com la inflació, com l'Euribor que parlàvem l'altre dia, que són fluctuacions. O sigui, pugem i baixem, no. Va amunt i baix. La inflació, si la mirem a 3 mesos vista que van darrere, ha baixat. Sí, és veritat que ha tingut un repunt, però vull dir que són els repunts normals.
S'està equilibrant, podríem
dir.
Perfecte. Jordi Cerdà, no tens aquesta percepció.
Jo estic desequilibrat amb l'aspecte de l'IPP, així de Claudi.
Bueno, afirmar-lo.
No, ho afirmo rotundament i també des d'aquí faig una crida.
Jordi Cerdà, 2 punts, estic desequilibrat.
Des d'aquí faig una crida, si ens està escoltant la vicepresidenta econòmica Nàdia Calviño, que va dir que ella en el súper on feia la compra, perdó que no m'ho cregui, però el súper on feia la compra ja ho havia notat, sisplau, que ens truqui i que ens digui quin era aquest súper.
Em sumo la
Mercadona
pregunta.
Mercadona no és.
Em sumo la pregunta. No, ni Mercadona, ni Condis, ni cap Bravo, ni Bonpreu, ni ningú.
Ni doncs bé, estarem pendents de veure com s'equilibra aquesta inflació i si tenim la sort de que baixin una miqueta els preus, perquè de veritat que no ens dona la vida. Va, Paula, fem una petita pausa molt ràpida, que ara us treuré un tema que jo crec que ha estat el tema estrella de la setmana. Està al Prat, serveix perquè aterren i s'enlairen avions, i n'hi ha patos o no. Pausa i ho comentem.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins.
Hi ha moltes variants de dir-lo en català i cada vegada les tinc més interioritzades i per què no lluir-lo?
El magazín del vespre.
Mentrestant, bona vespre d'aquest dijous 16 de febrer del dia...
A Ràdio Estel.
Gairebé 3 minuts que passen de 8:45, la ràdio nocturna, Camins, tot un revolutum. M'he d'acostumar, jo és que veig molt al Pol marxar a fer ràdio, i ell fa la ràdio mirant la tele. O sigui, mira cap, jo crec que no està pendent del que passa a la tele, però ell va parlant i mira com a l'infinit. I jo no ho faig mai, jo sempre estic com molt... perquè jo no tinc aquesta traça que té ell. Però bueno, ja intentaré agafar aquest to per veure si surt. encara millor, que és complicat. A veure, us ho deia abans de la pausa. Volia parlar de l'aeroport del Prat, nou aeroport o potenciar Girona. Aquestes són les propostes a Foment per al Prat. El que està passant al Prat, la patronal confia tenir conclusions sobre el futur de la infraestructura al juliol. No sé si són molt optimistes o què. I les taules tècniques entre Generalitat i Govern començaran al setembre. Aquesta setmana també hem tingut aquesta explicació d'aquesta plataforma que volen fer doncs, aquest aterratge marítim, una cosa realment... Estava mirant que té el tamany de Mònaco. 4 quilòmetres al mar. Aquí hi ha moltes incògnites de viabilitat, de què és millor, de què no és millor. També la part de l'ecologia té molt a dir, perquè evidentment una ampliació o un hub o tot això que s'està parlant doncs afectaria directament a la zona i no sé quines conseqüències podria tenir, però voldria conèixer la vostra opinió de tot el que s'està parlant sobre l'aeroport del Prat. Com veieu això? És necessari? Quina és la millor alternativa? Què serà possible? Com anirem, Jordi?
Bueno, jo vaig dir l'última vegada que estava molt preocupat per veure que a Catalunya les infraestructures ja no són un debat i l'únic debat que hi ha, en tot cas, al seu voltant, no és de fer-les més gran i de connectar-nos millor, sinó de treure-les o de no fer res. Preocupa moltíssim. Jo crec que el Prat de Llobregat té espai per ampliar-se, inclús destruint una part de la Ricarda. Jo, particularment, no sóc antiecologista, però no crec que passi res. Em sembla una absoluta bajaneria i bogeria, valgui la redundància, el fet de fer una pista de 4 quilòmetres sobre la llera.
A veure, el projecte és com molt futurista, espectacular, no?
3.000 milions d'euros. És que aviam, per favor, 3.000 milions d'euros?
Podem... No s'ha assignat res, eh? No una de les moltes opcions que hi ha.
Parlem de nou.
Jo trobo més boig, per exemple, fer un aeroport nou a Vilafranca. És una de les opcions que han posat sobre la taula.
O el de Girona.
Bueno, però potencial de Girona, ja està fet.
Sí, bueno, però potenciar-los, fer més pistes, allà no hi ha ànecs.
Jo no soc partidari d'això, però igualment, no sé, fer un de nou a Vilafranca, no ho sé. A veure què ens surt de tot.
Bueno, es veu que Barajas no tenen cap problema. Els nostres 1.900 milions els van emportar a part dels seus 1.800 i allà exterminaran ànecs, exterminaran coloms, a qui sigui, i han fet un aeroport brutal.
Però com a mínim tu deies, a mi m'estava preocupant, i ho has expressat en aquest programa, Jordi, el fet de que no, com a mínim, o sigui, no hi havia ni debat sobre infraestructures, ara sí que el tenim, no?
Sí, però
de vegades és una mica surrealista.
Però és que no les fem, el nostre debat és, sobretot no les fem i deconstruïm-les. Que jo crec que en Guillem Porcells també ho va comentar fa uns dies. Mm-hmm. És que és absolutament preocupant. Com anirem? Com viatjarem?
És que l'aeroport no és l'únic problema de les infraestructures aquí, perquè, per exemple, sí. Estic d'acord amb el Jordi, que no hi ha debat d'infraestructures, és un problema. Perquè el famós corredor mediterrani, on està? Els diners diuen, aquest diuen que...
dicen.
Dicen, ¿vale? Que és per fer el túnel de Totxa.
Sí.
Bueno, on està el nostre corredor mediterrani? On està l'aeroport? On està una de les carreteres amb més mortalitat d'Espanya a Catalunya? Clar, perquè tot això també són infraestructures.
El quart cinturó.
El quart cinturó famós. Sí, ara han signat que potenciaran un dels trams. Bueno, potenciaran un dels trams, que algú m'ho tradueixi... O m'ho concretit, sí que vol dir potenciar un dels trams.
Disculpeu també, molt ràpid.
No, però no demanes disculpes, parla, Jordi.
Pues parlo molt ràpid. El fet de que ens diuen que som la Dinamarca del Sud. Algú ha anat a Dinamarca? Allà deixen de fer infraestructures? Coi, han fet un túnel sota el mar per arribar a Suècia. Aquí t'haguessin dit que, no sé, potser els topos hi patirien si escarbaven per sota. O algú ha anat a Holanda, als Països Baixos, carreteres per tot arreu. O sigui, si hem de viure aquí 8 milions de persones, ens hem de connectar.
La paraula clau és connexió. És la paraula clau. I no la tenim a dia d'avui.
Connexió?
Sí. Entre persones, vull dir, eh? Ens hem de connectar, és el que diu ell, però de totes les maneres possibles. O sigui, el que no és de rebut és que triguis el que triguis en, no sé, o l'altre dia, si no agafes l'AVE, un Barcelona-Lleida, 3 hores i mitja, perdó. Ah, si no agafes l'AVE, i depèn de quina via agafis, també. Però bueno, és una altra història.
Perquè, Ivan, tu des del teu punt de vista de visió global de l'economia, a part d'aquesta connexió, quina repercussió pot tenir una millora a l'aeroport? És necessària, realment? Sí.
A veure, torno a repetir. Més que centrar-nos en l'aeroport, és necessària la millora de les infraestructures a tots nivells. L'empresa alemana BASF, per exemple, va dir que duplicaria la seva inversió en el port de Barcelona si hi hagués aquesta ampliació de l'aeroport. per vosaltres un exemple molt concret. Duplicar la inversió en una empresa com BASF vol dir diners, vol dir treballadors, vol dir feina. I com aquesta, les que vulguis. Tenim un amic en comú, el Jordi i jo, que ha estat aquí també de vegades, que és expert en temes d'aviació, ha estat un dels directors en seguretat de tema de productes químics, o no sé ben bé el càrrec que té, eh? I ens ho deia.
Oliver.
Aitor.
Aitor Ajea.
Ah, Aitor Ajea. Aquest no el tinc fitxat. No el tinc fitxat.
És el que diu ell. No només són els passatgers. Què passa amb les exportacions de Catalunya? Moltes surten amb avió. Necessitem una pista més llarga. Els Boeings no poden aterrar alguns d'ells.
De fet, una de les qüestions que va dir en aquesta casa l'Aitor Ajea és que 3/4 de lo que és la part de sota dels avions de passatgers són mercaderies. 3/4. Es diu ràpid, perquè l'avió, per molt petit que sigui, hi caben moltes coses.
Sí.
Ah, és així? No.
Efectivament, sí.
I la connexió Barcelona-sud de França tampoc està feta. I és un dels corredors logístics més grans que hi ha a dia d'avui.
El hub Barcelona-Tolosa-Marsella havia de ser el contrapès al nord d'Europa. Però, és clar, si no podem fer la Ricard està allà, els ànecs estan allà, hem d'anar per sobre el mar, bueno, tot plegat, a vegades és bastant patètic i fa una miqueta de risc.
És cansat, és cansat. Tot i que ja et dic jo que aquest tema donarà molt de joc perquè fins que s'aclareixi i tothom ha de dir la seva, etc.
I com bé dius, Foment, que tingui clar que el juliol està tot ja parlat, som molt optimistes.
Home, coneixent-nos a nosaltres mateixos, el nostre tarannà i les nostres ganes sempre de fer-nos la guitza moltes vegades o voler tenir sempre la raó, jo crec que és molt... Perquè aquí hi ha molts factors i molta gent que s'ha de posar d'acord, tinc entès, no? Per tant, estarem pendents. Va, un altre tema abans de fer una altra pausa i rebre David Serra. Falten professors. Avui ho hem conegut, eh? Professors substituts, ho dèiem a l'informatiu amb Julià Julve, als instituts de Catalunya les borses de treball s'han buidat perquè han calgut 3.500 docents per reduir una hora lectiva al professorat i ara, quan les necessiten, els instituts tenen moltes dificultats per trobar substituts. Clar, a mi és d'aquestes... A mi m'al·lucina dues coses. Que no hi hagin infermeres o infermers, m'al·lucina.
No, la meva germana és infermera i et puc dir que ha de treballar a 3 llocs perquè és que hi ha una demanda brutal, és el que tu estàs dient.
M'al·lucina.
Però se'n van.
És un tema que em té cada vegada que ho penso. No, dic,
se'n van del país perquè els hi paguen 3 o 4 vegades més.
Tal qual. Jo també tinc amics infermers que ara mateix estan a... L'última vegada que vaig parlar amb un en concret està a Escòcia, perquè el seu sou és 2,5 vegades més que aquí. Escòcia, no vull dir ni Londres, ni París, ni Berlín, no, Escòcia. 2,5 vegades més.
I em deia el Ferran Capdevila que venen aquí gent de fora d'Espanya.
Clar, i els nostres se'n van, per exemple, a Nova York, 100.000 euros. Perdó, 100.000 dòlars.
Com bueno, encara bueno, és més...
No és menys, és menys. 90 i pico mil euros.
Sí, però menys, mola més, però bueno, sí. 40 dòlars mola més. Escolteu, clar, i ara tenim, s'està donant el mateix cas amb professors, de fet, bueno, estan pensant, no?, des d'educació, doncs, cobrir les baixes amb estudiants, que ja es va fer en l'àmbit sanitari, en la pandèmia, amb metges que estaven encara estudiant i infermeres. Clar, suposo que és el mateix cas, no? O no? O què està passant amb els professors? Sabeu alguna cosa? Perquè a mi és que...
Sí, sabem que s'ha ampliat la ràtio lectiva, no la ràtio en els alumnes, sinó la ràtio d'hores de feina. Per tant, es necessiten més docents per poder-les cobrir aquestes hores. Si abans eren 100, ara són 150. Necessites treure professors per 50 hores més. És això el que està passant. S'han buidat les borses perquè precisament els instituts han incorporat més mestres. Però és clar, què passa? L'incorporar més mestres, si un es posa de baixa, no hi ha ningú a la rereguarda per cobrir-lo. I el que tu estàs dient, pensa en fer el mateix que va passar amb el Covid, que van agafar els estudiants i van agafar els jubilats, que també hi havia l'altre, els doctors jubilats, i els van posar allà.
I també pensa que hi ha moltes baixes de professors que, per tal i com està muntat el sistema, són baixes que han de cobrir un dia, dos dies.
Clar, això és insostenible. Llavors, per una persona que necessita treballar.
Correcte.
Evidentment. Correcte. Va, per acabar, vinga, ja sabeu que m'agrada treure un tema una mica alternatiu. Lo del Barça ja he detectat que era una mica alternatiu per vosaltres, però encara més. Brous o coques d'arròs. Això és el que trobarem a partir de dilluns en les màquines de vending dels centres sanitaris que seran més sanes. Tu anaves a l'hospital, anaves a una màquina de vending i trobaves allà una canya de sucre, trobaves sucs amb molt de sucre també, borses de patates, i ara han dit, brous o conquistar-los, entre altres. Menjar més saludable. Heu anat alguna vegada a un hospital a menjar donuts?
A l'hospital no, però perdó, a la meva feina ens estan fent això que dius tu ja fa mesos.
Ho dius amb indignació.
Absolutament. Ningú s'ho menja. Tothom se'n va al bar a buscar-se el xutxo de crema, a buscar-se el croissant. S'ho menja ningú. Està allà podrint-se.
En fi.
Ah, això és salut, visca la malaltia.
Hem de pensar que el 25% seran de... El 25% de la màquina seran porqueries, eh? Només són 75% de menjar saludable.
Bueno, com a mínim trobarem alguna poma d'aquelles en una bossa partideta i mira, i netejarem una mica les nostres consciències, Jordi Cerdà.
Em sembla que ningú se les netejarà. Si hi ha fuets o alguna cosa, desapareixeran al principi.
T'imagines que vas a fer un fuet i piques malament i t'has de menjar una poma? Això sí que és dramàtic. I la gent està malalta. Escolta una cosa. Vinga, moltes gràcies per les vostres opinions. Quedeu-vos, que ara rebem David Serra, que per cert, li està pegant una clapa a Estera i a la recepció, que és massa pel vol. Porta parlant amb ella 10 minuts. Ara li demanaré què li està dient, perquè no sé. Fem una pausa i David Serra en aquest estudi.
Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:45 a 2:00 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, amb Mercè Raga. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Bona vesprada a tothom. A tots vostès que ens recorden. I el Ferran Capdevila, un molt bon productor.
Molt
bon. I a Paula Moreno, que tal, els serveis tècnics.
Sí.
I és la nostra Millennials.
Camins.
Ràdio Estel.
Molt sèrie sempre durant el programa. Sí. Després del programa ja no, eh?
Expliquem històries.
Parlar de Paula Moreno sempre fa molta risa aquí a Camins. Perquè és encantadora, Paula Moreno és encantadora i estem enamorats d'ella. És això, tot és carinyo al final. David Serra!
Què tal?
Bona vesprada!
Bona vesprada, yipi, hi, hey.
Madafaka!
Bueno, això ho dius.
Per tercera vegada.
N'has dit tres, ja, eh?
Madafaka, però la gent...
Quatre. M'has menjat un caramel.
Ja ho veig. Te l'ha donat Esther mentre li pegaves la clapa?
Bueno, me l'ha donat, l'he agafat, jo agafo les coses.
Què tal amb Esther? Perquè he vist que
molt bé,
hi ha una conversa animada.
L'Esther sempre fantàsticament bé.
Veritat?
L'únic que dona conversa.
Gràcies, Esther, per tot el que ens aportes. Ens ajuda molt, la Esther Bey, aquí. Bueno, David Serra, Carnestoltes.
Setmana de Carnaval, setmana de Carnestoltes. Ho dic pels puretes, eh? A veure, les dues són vàlides.
És que és Carnestoltes.
Les dues són vàlides. Carnaval i Carnestoltes són vàlides. L'arrel de la paraula és la mateixa, carn. És a dir, carn, ara no farem aquí una d'allò, però és no, allò de lliure, no? Vull dir, és tema bé de la carn i d'això, de tota la setmana i aquest temps de...
Que sí, la Quaresma.
De bresca i de festa història, sí. Abans de la...
De la Quaresma.
Que
és més recollida. Més recollida. Per tant,
he de dir abans que res que jo sóc molt a favor del Carnaval i del Carnestoltes.
Sí?
De les dues
Ai,
coses.
No ho hagués dit mai.
No, sí, amb alguns pros, que ja direm. Molt a favor i que la gent es disfraci i que surti, que s'ho passi bé i que faci el que li dongui la gana.
Un apunt molt ràpid. Saps el que s'ha fet en aquesta casa? El que s'ha proposat?
Avui? No.
S'ha proposat ahir, es va proposar amb molt de marge.
Això és un tema important que nosaltres en la improvisació.
No, doncs ahir es va proposar que vinguéssim disfressats d'algun company.
Fàcil.
Fàcil, perquè saps qui ha triomfat?
Qui?
Joan Trias.
De què ha vingut disfressat?
No. Tothom ha vingut disfressat de Joan Trias.
Per la camisa.
Per la camisa, per les ulleres de pasta, pels auriculars, perquè és molt postureo ell.
Ja, ho coneixem. Però clar, coneixem. És que és l'altre problema. Escolta, a veure, sabem d'aquí un any a l'any vinent que serà Carnestoltes.
Sí, clar.
No improvisem,
per favor.
Pensar
ja, ho
perquè la improvisació
ja.
És un dels grans mals i aquí és un dels grans pros, també, la improvisació i altres històries.
Sí.
Hem de dir que durant aquesta setmana, Carnestoltes dura una setmana, més o menys, una miqueta més, aquesta primera setmana, els grans, mira'l.
No, és que Ferran Capdevila s'ha disfressat de Jordi Carretero.
Ah, ostres, sí.
El tècnic
igual,
del matí, del
igual,
Pol Massal,
igual,
este
igual.
Migdia, està clavat, realment. Home,
igual
li falta...
Ningú s'ha disfressat de Mercè Raga.
Una mica de greix. No, és que és molt complicada, Mercè.
Va, poses una perruca i així vas ben engalanat
una,
i ben mudat.
Una perruca i alguna coseta més, no?
Bueno, sí, uns com es
diu? Unes mandarines?
No. Uns allò per unes alces,
Ah, sí, perquè salta. Va. Des d'aquí una salutació.
Escolta, el que dèiem, que durant tota la setmana, però el que més la gaudeixen, diríem, fins... sempre,
sí.
Però sobretot els protagonistes aquests primers dies de Carnestolta sempre són els nens, perquè sí. l'escola pública, bàsicament, escola concertada i privada és més avorrida, celebren
el Carnestolta. Fan coses alternatives, fan coses culturals.
I tots els nens estan tristos perquè no es poden disfressar. I l'escola, i aleshores fan allò tan bonic de les consignes. Tu que ets pare, ho saps.
Ah, sí, el dimarts has de portar un calcetí, un mitjó de cada color.
Sí, anar en pijama, que és la fàcil. Mm. Aquesta és un clàssic.
Sí, sí.
D'una peça de roba del pare o de la mare.
També.
Anar elegants, també.
Barrets.
Sí. Portar un mitjó de cada color.
Això.
Anar vestits del mateix color. Aquí es comença a complicar la
cosa. Aquí es comença a complicar, sí.
Anar amb algun element de platja.
Ah, això
busca l'ample hivern, un element de platja per casa. Portar un element procedent d'un altre país. Busca el més encara per casa.
D'un altre país?
També tot, no, tot són coses. Dur els cabells d'un altre color, amb el que suposa tot això.
Sí.
Problemes de l'alopècia després i tot plegat. O, per exemple, no sé, un altre, d'una flor al cap fet a casa amb paper xarol i els pètals de paper pinotxo.
Sí, tot és molt fàcil.
Tot és molt fàcil i tot d'un dia per l'altre i vinga, ràpid i anem fent. Va, anem a parlar de tipus de disfresses per a petits i grans.
Sisplau.
Tots dos creus que són molt de disfressar-se? Per la cara que feu, sou molt de disfressar-se?
Jordi Ivan. Home, Ivan, tu podries fer moltes coses amb aquest cabell, eh? Podries fer-te trenes.
Depèn del que em digui el Consell dels Vuits.
Fàcil. El què?
Consell dels Vuits. Us heu pillat a tots? Home,
què és això? Jo entenc primer el concert dels Goonies.
I molt a favor.
Estaria bé, eh? Estaria
bé, sí. Nunca dice muerto un Goonie.
Qui diu com s'ha d'anar vestit, si has d'anar mitjà de cada
cosa,
és el Consell dels Vuits.
Ah,
no ho sabia.
Normalment, jo a l'escola eren els més grans, els de sisè.
Sí, sí, correcte.
Si s'ha de primària, que ordenen els altres. Aquell any se senten importants.
No els conec.
Perquè donen ordres.
Que diguin que porteu trenetes, si us plau.
També pot ser.
Sí. Va.
Ràpid, anem ràpid. Això de fer ràdio menjant un caramel és molt complicat.
No passa res.
Tipus de disfresses per petits i grans. Va. A veure, primer de tot, els que disfressen els més petits, però els més petits, molt petits.
Sí.
Per exemple, d'animal, de peluix o d'algun personatge de ficció d'aquells així peculiars.
Sí, una mica cutre.
Pregunta, cal embotir-los dins una disfressa de pelfa amb una cremallera que tanca fins al coll i una caputxa ajustada? Estem parlant de nens de mesos, a vegades, eh?
Que tenen drets.
Només li veiem la cara
tenen drets.
Al nen o la nena.
Sí.
Són les típiques disfresses, les més típiques de pollet. És la molt típica de
pollet, de dinosaure.
També, però de pollet és molt típica perquè... què passa? Que hi ha un risc de pollet, i amb totes, però la pollet, quan li treus la disfressa, el nen s'ha convertit en un pollastre, ja, i un pollastre
directament,
de les calorades que passen. Vaja, no cal repassar tots els animals, però n'hi ha de tot tipus, tot val, d'unicorns, pingüins,
unicorns,
gambes. Avui he vist un nen disfressat de gamba, m'ha agradat molt.
De gamba?
Sí, d'ous panda, de cargol, de dàlmata... d'ornitorrinc, per exemple,
home,
que se'n veuen pocs, i jo aquí fomento, sisplau, a partir del carnaval de l'any vinent, disfresses no d'ornitorrinc, el millor animal que ha parit al món mundial.
Ornitorrinc. A favor dels
sempre ornitorrincs. Sempre ha sigut el meu animal preferit.
Fantàstic.
Sí que anaven disfressats del... era un dibuix animat, no?, l'ornitorringo. Ornitorrinc, sí, és igual. O si no, de personatges tipus Doraemon, Pingu,
Doraemon.
Hello Kitty, Doraemon Pikachu, Teletubby pels nens d'antes, anàvem molts de Teletubby.
Sí.
Tot això el que provoca, doncs això, una...
Bé, Paula Moreno, t'has disfressat de Teletubby en la teva vida?
Sí.
Diu que sí.
Clar,
vàries
home,
vegades.
Teletubbies els nens petits dels...
Mentre menjava pizza amb pinya, tremendo petits. Tot.
Doncs també, aquesta seria una banda de disfressa. Hem de dir que els nens també tenen l'òrgan dels petitons, encara que sembla que no funcioni gaire, acumula i reté memòria
es queda.
I de gran te la tornen.
Home, això surt.
Molts
perquè, psicoanalistes es guanyen la vida a partir de les disfresses de petits.
Anem per la disfressa original, que és aquella, ara ho diré amb ironia, aquella que és tan còmoda de posar, aquella que és tan còmoda de portar. No és tan còmoda, no és tan dificultosa de treure. No es treu ràpid, perquè tens ganes de treure-te-la. Acostumen a ser disfresses de coses. Que dius, disfressem... Hi ha molta moda disfressar-se de coses. Fetes a mà, per aquell pare, aquella mare, que jo crec que amb alguna frustració de petits que dissenyen i creen la disfressa, que és única, perquè és el meu fill o filla és l'únic que anirà disfressat d'això, i només busquen això, el lluïment personal, sense pensar en absolut en la seva criatura pobra, que està patint com ha d'anar disfressada de dau de parxís, que no pot treure ni els braços.
Sí.
Aquests nens... Quan, tu has pensat que no has vist així un nen disfressat de dau que no arriba a tocar-se ni el nas quan li pica i...
Imagina't.
Però vaja,
que pot passar
de tot tipus,
sota
de fitxa
la...
de parxís, sí. De taula parada. De taula parada amb tots els seus plats, els seus gots, enganxats amb glutres.
A més, David Serra, disculpa, tu ho deies, no penses en el nen, i es crea una espiral de competitivitat entre els pares, que és que cada vegada és pitjor, cada any va a més.
Jo he vist nens, i això és seriós, que no podien entrar per la porta de l'aula per la disfressa que els havien muntat els seus pares, de taula de billar. És a dir, he vist nens, de veritat, de paperina de crispetes, de pàquina expenedora de begudes. N'he vist, eh? Ara hi ha una de moda aquest any, que és la targeta usual del metro, que també s'està portant molt.
Molt bé.
De dutxes, la clàssica.
Ai, sí, com cara de kit.
O d'Oreo, que se passa amb el mateix que amb el Dau. No pots treure. O de quadre de la Gioconda, és un altre clàssic.
Ah, sí, sí.
Un altre clàssic,
sí,
que
sí,
també sí. Vas molt, molt còmode, els pares molt orgullosos, la criatura patint perquè no pot anar al lavabo a fer pipí.
Disfresses de coses. No penseu en les criatures, sisplau.
I aquell nen que vol anar disfressat de ninja i el pare que li diu, no, aniràs disfressat de Medusa. Diu, no, papa, i jo, no, aniràs de Medusa. Aniràs de Medusa i prou, que m'ha costat a mi pensar en la disfressa de Medusa. És que jo vull anar de ninja, papa, calla. I va disfressat de Medusa, pobra, i ho pateix d'aquella manera.
Medusa ninja.
Anem a veure, tema disfresses improvisades que hem dit abans.
Va.
Primer, a tots ens ha passat, que és allò, el que us ha passat a vosaltres, i ara què em poso?
Home,
vaja, hem de dir primer que amb quatre coses a vegades, però pensant una miqueta, pots tenir una bona disfressa. I tampoc cal aquí, tampoc cal gastar-se els diners, i no estem al Carnaval de Venècia.
Mira que fàcil. Ara mateix...
Veus? T'has canviat, t'estàs disfressant.
De TH elegant.
Ai, sí, molt bé. Ara per un moment no anava a dir. també evitem les bosses d'escombraries, si us plau, per disfresses.
Sí.
Per la dignitat de la persona. Dignitat de la bossa i dignitat de la persona que la
porta.
Aquesta tarda, i seriosa, jo també he vist un pare amb una bossa de amb una bossa d'escombraries de color blanc i res més, ballant i cantant davant del seu fill. Que clar, això realment... Bé, després ja no entraríem en el món de la psicologia, però això provoca problemes.
En quin moment es va pensar que una bossa de basura
serveix
era
per tot?
Un bon invent per disfressar? No
serveix per tot. Digue-li els esplais, també, que se m'utilitzen molt per les disfresses dels seus nanos.
Veig un avantatge, que és barat. Agafes un rotllo i tens
amb la bossa d'escombraries
20 disfressos. Ja.
I les caixes de cartrons reciclades de dels comerços.
Efectivament.
Es poden fer grans coses. Després, el que dèiem, el ridícul que passen els nens pobrets no se'l mereixen. A vegades, amb molt poc triomfes, eh? Vull dir, tampoc ara direm el clàssic de l'acudit de la disfressa de maionesa, però no.
Com és l'acudit? Es pot explicar?
Sí, és un nen que va amb una persona, un nen, o qui sigui, va amb una festa disfressa, amb la boca plena, i plena de maionesa. I ja està, no porta res més. I tu, clar, el risc aquest és quan et pregunten, això a vegades et pregunten, i llavors de què vas? I li han preguntat de què vas i fa. De gra de pus. Anem per més. No el sabíeu, aquest?
No.
Doncs...
És meravellós.
Feu-lo, aquesta disfressa.
Esquerosíssim, però meravellós.
Va, més cosetes. La disfressa de la gent adulta. Els divendres, com hem dit, de dimarts a divendres els dissabtes és per tota la família, ja, i és llavors aquell...
Sí.
A vegades aquell patetisme que veiem d'un home o una dona caminant sols pel carrer amb una perruca, amb un... que dius, a veure, sí, no passa res. Tothom té dret a anar com vulgui, eh? Però hem de dir que hi ha uns límits.
Uns
i després,
mínims.
Per favor, prou ja, des d'aquí, prou, stop it,
que reivindiquem,
stop it, que diria Josep Borrell.
Què reivindiquem?
Reivindiquem que, si us plau, ja estem a l'any 2023, res, hi ha prou d'adults, homes adults, amb disfresses de picarones. No, si us plau, o sigui, evitem-ho, per favor, ja, prou. Van disfressades d'infermera, va, disfressades del que vull, infermera, picarona, de vampiressa, picarona, de Pocahontas, picarona, de l'època de Belle Époque, però picarona. Homes, que això van amb les mitges, amb els pèls aquells que els surten pels forats de les mitges.
De rejilla.
De rejilla.
Quina
sisplau,
imatge, eh?
Pel bé de la
ligueros,
humanitat que
ligueros,
s'envolta.
Ligueros.
D'això. I acabo.
Ah, sí, sí, sí.
He de dir, per exemple, molt partidari de la disfressa de grup, sobretot a les comparses i a les rues.
Això sí.
Que no estem al lloc, com es digui, al Sambòdrom de Brasil, de Rio de Janeiro, Per tant, deixem d'anar de majorets i amb nens, nenes, homes i dones amb malles i mallots ajustadets i, sí, i cantant i ballant. Això és una altra cultura.
Sí.
Però grans idees i visió de grups de D. I la millor de totes, Muntanya Russa. La millor disfressa que hi havia, home, grupal, és un grup que anava de Muntanya Russa.
De Muntanya Russa.
Amb un sisi fets uns vagonets d'allò, i anaven tots junts, agafats com amb uns cinturons i d'allò, i anaven tots, els 8, 12 persones que anaven si... junts, doncs anava un moment s'amunia.
I la pregunta és, quan no té ganes d'anar al lavabo...
Hi han d'anar tots. Hi han d'anar tots. Acabo. Disfresses d'aquesta temporada, la disfressa de persona dolenta sempre triomfa, i això no passa mai de moda. Darth Vader, Freddy Krueger, Muñeco Diabólico... Jo he disfressat el meu fill de Muñeco Diabólico.
Ah, sí?
I tant. De Vladimir Putin, de Mateu Laoz... Totes valen. Idees. Disfressa de criptomoneda seria una idea.
Bona idea.
Però no cal anar disfressat de res. De taula de diàleg. La pots fer amb grup, amb duet o sol, com si fossis Pere Aragonès. Disfressa de llibertat. De llibertat, que està molt de moda a Madrid. O disfressa de radar, que està molt de moda a Barcelona. O, si no, una fàcil, de jutge del Suprem o del Constitucional. Simplement has d'inflar dos globus i posar-te'ls allà. I ja està.
Escolta una cosa. Hi ha diversos missatges, però llegiré un que ha arribat al meu WhatsApp que diu... Qué gracioso es este hombre, me muero de risa. David Serra, moltes gràcies.
Gràcies, fill meu. Almenys el meu fill m'escolta.
Recollim. Gràcies, Jordi i Ivan, per venir també. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb un transformista de sort, Jordi Carretero a la producció, Carla Buigas i Júlia Julve a la redacció, amb el suport de Sílvia Muñoz i de la Casellas, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Pinky Winky, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns. Falta molt. I per el directe, que acabeu de passar un bon cap de setmana. Nosaltres que ho deixem aquí, però dilluns, si TH no ens dona festa com els nens al col·le, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos.